l'Infovespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. El ple de l'Ajuntament de Calella ha aprovat la redacció d'un pla d'inversions urgent a curt termini per tal de compensar el deteriorament de l'instrumental obsolet i de l'equipament assistencial de l'Hospital Sant Jaume. Així consta en la moció que ahir va tirar endavant amb 15 vots favorables els dels partits de l'equip de govern, impulsors del text, Convergència i el PSC, i els vots dels regidors d'Esquerra i el Partit Popular. Contraris van ser els dels regidors de la CUP i d'Iniciativa. És una informació de Emili Pacheco.
La moció també inclou la realització de manera immediata d'un pla director de reforma i ampliació de l'Hospital de Calella per tal de resoldre els greus problemes estructurals i de manca de capacitat que té el centre. El regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds va retreure a l'equip de govern la falta de concreció de xifres en una moció en què, segons Sebastià Tejada, no es presenta cap dada tècnica.
Jo podria dir que intuïtivament estic d'acord a la corporació. Falta un finançament millor, i l'Hospital de Calella s'ha de refer, s'ha de millorar, s'ha de potenciar intuïtivament, torno a dir intuïtivament, perquè jo no conec un pla consensuat per les institucions, pels ciutadans, pels professionals que vagi en aquest sentit ni en cap altre.
Afegir a Tejada que es destruirà l'atenció sanitària integral que sempre s'ha donat des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. El regidor del Partit Popular va mostrar la seva preocupació per l'infrafinançament que pateix la Corporació Sanitària. Josep Maria Pérez Basart destacava que, tot i ser una moció molt específica, li donava el seu suport.
La idea és, doncs, per nosaltres, és que, si bé és molt específic en algunes coses, nosaltres no sabem dir si és correcte o no, perquè vamos, és molt específic i jo no ho desconec. Creiem que dono jo la benentesa de que aquest document s'ha fet amb molt bona voluntat i nosaltres hi votarem a favor.
El regidor de la CUP creu que la moció serveix per avalar polítiques que Convergència Democràtica i PSC han anat aplicant en l'actual sistema de salut i que tendeixen cap a la privatització.
Que si entrem en la lògica del sector privat, aquests objectius prioritaris poden canviar. Perquè, com ja hem dit abans, la lògica del sector privat, insisteixo, així ha de ser, i només faltaria que les empreses han de fer diners, insisteixo, doncs, la lògica seria que l'hospital ja no és el principal objectiu cobrir les necessitats, sinó que, en tot cas, el principal objectiu seria, quan entrem, doncs, i molt bé ho diu a la moció, doncs, amb aquest llenguatge de la viabilitat econòmica, etc.
Després de mantenir una pica baralla dialèctica amb l'alcaldessa Jean Catà, va subratllar que la corporació ha d'atendre les necessitats de la població i no pas la viabilitat econòmica. Una reflexió similar llançava des de les files d'Esquerra la seva portaveu, Cristina Gómez, al considerar que no han de regir els criteris econòmics a la sanitat pública. En referència al pla funcional, Gómez va apel·lar a la responsabilitat, destacant que el Departament de Salut no contempla inversions a curt termini.
El mateix Departament de Salut ja ha dit, no?, que hi ha unes prioritats a nivell de departament, a nivell d'inversions, i, per exemple, doncs aquí es pot recuperar com l'Hospital de Viladecans, per exemple, l'Hospital Joan 23 de Tarragona ja s'ha anunciat que van, no?, seran les primeres actuacions que farà el departament en aquest sentit, doncs, de tenir en compte les millores i també a nivell pressupostari econòmic, no? Per tant, un apunt, diríem, de realisme també, no? És a dir, ambició tota, la reivindicació tota, però també un apunt de realisme.
Gómez comparteix també la preocupació, com la resta de forces polítiques, per les mancances històriques que ha patit la corporació. El regidor del PSC, Josep Torres, posava en valor una de les propostes de la moció, que passa per canviar llits del centre sociosanitari calellenc, passant de llarga estada i mitja estada a polivalents aguts com a mesura de millora. A més, es proposa dedicar els llits de mitja estada polivalent de l'Hospital Comarcal de Blanes a subaguts i a aguts, una proposta que va rebre crítiques, sobretot del Partit Popular, per si això representava enviar els avis i àvies a Blanes. Torres, el regidor Torres, va subratllar que no s'expulsaran els avis i àvies i que molta assistència d'aquest tipus ja es fa a domicili. Tant Torres com la mateixa alcaldessa reconeixien l'infrafinançament de la corporació.
I, per tant, hem d'acordar amb la Generalitat, i això ho repeteixo més que res per aquest punt, quedava una mica dubtós, perquè no sé ben bé si he llegit una còpia o l'altra, el punt 8 diu acordar amb la Generalitat en algunes còpies posava una altra cosa, un finançament, el senyor Basar ho ha dit, un finançament suficient i just que garanteixi la sostenibilitat de l'assistència sanitària al territori d'influència del consorci, que també posava la corporació del consorci.
Infrafinançament claríssim, històric. I per tant va per lo que va. Dic històric. I ho dic jo, que sóc de Convergència Democràtica de Catalunya. Històric.
La moció també reconeix que l'austeritat en les polítiques econòmiques ha portat a la sanitat pública a una situació d'asfíxia pressupostària que ha fet trontollar tot el sistema. I dues qüestions més encara vinculades a la Corporació de Salut Maresme-Selva. D'una banda, el ple va aprovar per unanimitat la moció d'urgència presentada per Iniciativa per Catalunya Verds perquè l'organisme sanitari millori la informació sobre els contractes a la seva web, i de l'altra, el ple aprovava de forma unànima la modificació dels estatuts de la corporació per adaptar-se a l'actual normativa legislativa.
Gràcies, Emili. I al final del ple municipal d'ahir va demanar la paraula un metge de l'Hospital Sant Jaume. Va preguntar a tots els regidors si sabien que a l'Hospital de Calella no hi ha de guàrdia cap metge adjunt especialitzat en traumatologia. El doctor Felipe Pareja, cirurgià plàstic i que actua també en casos de traumatologia, va comentar que hi ha metges polivalents que s'ocupen de casos de traumatologia, però no especialistes. Per això va formular una segona pregunta al ple, demanant si està previst reforçar aquesta àrea. Recordem que des de fa 3 anys la corporació va decidir concentrar l'àrea de cirurgia a l'Hospital de Calella i la de traumatologia a Blanes. El doctor Pareja va dir que la població de Calella no es mereix aquest tracte i va demanar si seria possible revertir aquesta decisió.
Teniendo la situación que tenemos en el hospital, quería saber si saben o si vamos a disponer de refuerzo en la parte de traumatología, especial en las noches, porque el pueblo de Calella está aguantando horas y horas de espera gràcies a no disponer d'un servici.
La resposta li va donar l'alcaldessa Montserrat Candini, assegurant que transmetran la qüestió al Consell Rector de la Corporació, que està prevista reuneixi dilluns que ve. Va dir Candini que cal garantir un bon servei de traumatologia a Calella, malgrat la decisió que Candini considera raonable de concentrar aquesta àrea a Blanes.
Assumim la responsabilitat de traslladar la inquietud i no únicament traslladar la inquietud, sinó que ens ho expliquin molt bé això per, en funció de l'explicació, exigir una resposta. Jo crec que no necessàriament cada hospital ha de tenir un munt d'especialistes de tot. I com que la corporació és una única unitat hospitalària en aquest sentit, encara que hi hagi dos hospitals, doncs semblava que això era raonat. Ara bé, vostè diu, no, però és que no hi ha diguem-ne, adjunt de metges en trauma, i que hi ha, en tot cas, un metge polivalent, però que no és especialista, clar, això és diferent. Però una cosa és una racionalització de recursos, complementar-se, i una altra cosa és que allò bàsic tampoc hi sigui. Per tant, aquí sí que vostè ens fa veure una cosa que jo personalment no en sóc conscient i ho miraré.
L'alcaldessa es va comprometre a donar resposta al doctor Felipe Pareja per escrit i mantenir-hi un diàleg per fer seguiment de la qüestió.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El 30 de juny és l'últim dia per poder fer la declaració de la renda corresponent al 2015. Des del passat 6 d'abril es pot fer telemàticament confirmant l'esborrany de renta web i des del 10 de maig es pot fer presencialment a les oficines de l'Agència Tributària. També hi ha molts ciutadans que opten perquè els tràmits els faci una gestoria, tant sigui d'una manera com de l'altra. El cert és que molta gent ho deixa per darrera hora i encara que el període de temps per fer la declaració és prou dilatat, ara i fins a final de mes l'activitat és intensa a Hisenda i a les gestories. Des de Ràdio Calella hem contactat amb Jordi Vall, gestor de Tarines Group, per aclarir conceptes i dubtes sobre la declaració de la renda. L'ha de fer qui guanyi més de 22.000 euros l'any d'un sol pagador o 12.000 en cas d'haver tingut ingressos de dos pagadors. També l'han de fer les persones que cobrin rendiments bancaris superiors a 1.600 euros anuals, aquells que cobren un lloguer o els empresaris. Les hipoteques no desgraven des de l'any 2014 i tampoc es poden desgravar els nous contractes de lloguer fets a partir d'aquesta data per part del llogater. També cal rumiar si fer la declaració conjunta amb la parella o bé fer-la per separat. L'assessor de Tarines Group ens treu de dubtes.
Jo diria que com a norma, si els dos membres de la parella treballen i tenen un sou, pues, diguem-ne, normal tampoc sigui en cap bestiesa, pues, a partir de 800 euros al mes, ja, sol sortir millor fer-la individual. sol sortir, eh? Sempre s'ha de mirar. Quan més alt és el sou, és evident que llavors sempre sortirà millor fer-lo individual. Per què? Doncs perquè no acaba rendent un impost que és progressiu. Quan més guanyes, més alt és el percentatge que has de pagar, i llavors pues, sortirà millor fer-la individual, perquè així tindrem uns marginals, uns tipus impositius més baixos.
Un altre dubte que podem tenir és si marcar o no la casella on demanem que un 0,7% dels nostres impostos es pugui destinar a finalitats socials o a l'Església. Hi ha l'opció de no marcar-ne cap o marcar les dues. Jordi Valls ens explica què implica aquesta casella i què podria ser el més recomanable.
Si no posem res, no posem cap creu, l'Estat farà el que podrà. Pot destinar-ho a l'Església, pot destinar-ho a fins social, o s'ho pot quedar ell per fer el que sigui. Si marquem una de les dues creus, Església o entitats socials, doncs aquest 0,7 dels impostos de cada declaració el definirà on haguem dit. I si marquem les dues, el que fa no és que fa la meitat de cada un, sinó que llavors duplica. Dona un 0,7 a l'Església i un 0,7 a entitats benèfiques, amb el qual, en principi, pues, jo crec que el millor és posar-ne les dues i almenys pues, hi ha més gent que se'n pot beneficiar.
Les herències rebudes no tenen cap implicació amb la declaració de la renda, ja que estan gravades amb el corresponent impost de successions.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'Escola de Música de Can Llobet de Calella ha obert inscripcions de cara al curs que ve. Les matriculacions acabaran el 15 de juny. Aquest diumenge, dia 12, a les 7 de la tarda, faran el concert de final de curs. A partir del setembre, celebraran el 20è aniversari a l'espai actual, una efemèride que marcarà un curs que des de l'escola qualifiquen d'impàs de cara a anar adequant l'activitat de l'escola a les obres de la fàbrica Llobet Guri per la construcció de l'escola Salicru. És una informació d'Oriol Leo.
El curs 2016-2017 de l'Escola de Música de Can Llobet servirà per celebrar les dues dècades de funcionament del centre a la fàbrica Llobet Guri. Ho volen celebrar fent un concert d'exalumnes i ja han fet una crida a través de les xarxes socials i ara també per Ràdio Calella per recuperar el contacte amb totes les persones que en els darrers 20 anys hagin passat per l'escola, ja fos un dia, un curs o durant anys, tant si han seguit fent música com si no han tocat mai més. El concert d'exalumnes serà una de les activitats més especials del proper curs, en el qual l'escola perdrà espais que té disseminats a diverses les plantes de la fàbrica. Ara es concentraran només al segon pis, ocupant les aules actuals i una part de la gran sala coneguda com l'antic fòrum Fotofilm. La directora de l'Escola de Música de Can Llobet, Gordes Bertrugui, ha explicat els espais que hauran de deixar d'utilitzar adequant hores de classe teòrica i pràctica.
L'Escola de Música encara no és un edifici, per tant ocupem diferents espais de la fàbrica i com a tal doncs, en el primer pis també n'ocupem, a la planta baixa també n'ocupem, en els bucs d'assaig i clar, tot això va a terra. I per tant doncs, la redistribució horària del professorat d'aules també evidentment ens ha tocat i ja ho hem, d'alguna manera ho hem establert ja perquè tot pugui tirar endavant i com comentàvem amb la regidora doncs, de ser un any d'impàs on tots ens hem de donar les mans i entre tots doncs, tenir molta paciència i ajudar-nos, no?
Més enllà d'això, l'activitat a l'escola no té aturador i s'hi ensenya un ampli ventall d'instruments com piano, guitarra clàssica i elèctrica, violí, viola i violoncel, flabiol, flauta de bec i travessera, clarinet, saxo, bateria, baix elèctric i cant. Tots els instruments es poden ensenyar també aplicant-hi diferents estils musicals, ja sigui clàssic, modern i tradicional. Gordes Bertrugui fa una crida perquè la gent s'apunti a fer música, sigui amb la varietat que sigui i tant li fa si és sol o acompanyat.
M'agradaria també fer una crida ja des d'aquí, de cares al curs vinent, que tothom aquell qui vulgui, si diu no, però jo no vull fer cap instrument, però m'agrada cantar, doncs hi ha corals des de petits, mitjans, cor de joves, cor d'adults, per tant que vingui a cantar, i també fer la crida des d'aquells que ja toquen, que ja no cal que vinguin a classe, però ja toquen, també doncs, poder venir i formar part de les orquestres, dels combos.
A part de les classes, també s'ofereix tas d'instruments, coral infantil, juvenil i d'adults, ensemble de vents, combos, formació d'orquestra, de cambra, llenguatge musical actiu, rehabilitació de la veu i art-teràpia. Tots els coneixements apresos al llarg de l'any passat s'exposen de forma pública en un concert de final de curs que es farà aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.
Apostem molt més perquè els nens joves i adults toquin molt més, que no sigui que la música no quedi en un terme teòric, sinó que passi a l'acció tocant plegats els uns amb els altres, provocant concerts i audicions perquè puguin gaudir de tot això, ells mateixos i el públic, no? Tota una canalla de 6, 7 anys, 8 anys han fet experiència orquestral i a la qual cosa ha sigut molt, molt interessant i tindrem ocasió de veure-ho obert a tothom aquest diumenge, que podrem veure una mostra dels diferents grups i orquestres i combos que té l'escola.
A l'Escola de Música s'hi pot apuntar qualsevol persona a partir de 4 anys i sense límit d'edat.
És tot fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada. Tornarem amb més notícies demà a les 8 al Bon Dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors podeu seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.